Benvinguts, teatrers i teatreres sabadellencs, a una nova edició de L'Amunt al Taló, el programa de Ràdio Sabadell que us posa el dia de l'activitat teatral sabadellenca. Bé, aquesta és la nostra intenció. Passa que aquests dies ja sabeu que, malauradament, l'activitat s'ha aturat. Ens hem quedat amb entrevistes enregistrades dels protagonistes de les properes estrenes, tenim infiltrats els assajos d'obres de teatre que s'estaven preparant, i tot per culpa d'aquest virus tan empipador, de l'innombrable, perquè passen les ganes totalment d'anomenar-lo, hem hagut de deixar tot això al congelador i esperar que d'aquí ben aviat us els puguem emetre. Però de moment, l'equip que fa possible que el programa continuï endavant, com sempre, està format per les següents persones: Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Estals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic Roger Benet i la veu del programa, el Francesc Asens. Avui, de totes maneres, us podem presentar un programa amb uns continguts variats entre la serietat i l'humor. A la primera part del programa ens centrarem a parlar de la feina imprescindible que hi ha darrere de l'escenari, la feina que els espectadors no poden veure directament, i la Júlia i el Bernat han preparat una tertúlia amb tres persones que treballen darrere dels actors: una escenògrafa, una productora i un tècnic de llums. I enmig de tot aquest context de pandèmia hem de buscar el costat divertit. I el Jan i el Marc ens presentaran el seu Omertà del Teatre, la secció en què comenten l'estat del teatre a Sabadell des del seu esbojarrat punt de vista. I acabarem anant a Barcelona, de la mà de l'Elvira Franc, que ens comentarà les obres que va anar a veure la setmana passada, abans que tanquessin els teatres, i també com afronta aquests dies sense teatre. I un cop presentats els continguts, comencem aquest programa, el número 146 de L'Amunt al Taló. I comencem, com sempre, cada setmana, amb l'opinió d'un dels nostres col·laboradors. Aquesta setmana, el Bernat Pareja és l'encarregat de pujar cap amunt al Taló de Font.
Amunt al Taló. El Taló de Fons.
I de cop, la foscor. Els focus s'han apagat. Ha tornat a caure el taló, però aquest cop ho ha fet com una guillotina. Una guillotina que ha detingut en sec els centenars de propostes teatrals que s'estaven fent a Catalunya. Una guillotina que ha deixat un país sencer sense espectacles. Una guillotina que ha deixat molta i molta gent sense feina. De nou, la cultura a la diana de les mesures de contenció del govern. De nou, la cultura desemparada. Ens hem omplert la boca els últims mesos comentant que la cultura és segura. I és que les dades així ho demostren. Només el 0,1% dels contagis s'han produït en espectacles culturals. La setmana passada, l'Eloi comentava el toc de queda al Taló de Fons. Doncs bé, com el virus ens té acostumats, la situació ha arribat al gir de 180 graus de nou. Els teatres tancats 15 dies més com a mínim, tot i que, veient els precedents, dubto que ningú es cregui que realment en seran 15 de dies. Així doncs, actors i actrius a casa, tècnics i tècniques de so i llum també, maquilladors, maquilladores, modistes, escenògrafs, escenògrafes, regidors, regidores, tres quarts del mateix. No només del teatre estem patint les restriccions. Les sales de concert, que moltes no obren des del març, han començat aquesta setmana una campanya anomenada L'Últim Concert, amb la que volen denunciar la manca d'ajudes. De fet, aquesta és la gran qüestió. On són les ajudes? Quan arribaran? Arribaran algun dia? El sector cultural està indignat, i amb raó, però només poden resignar-se davant d'unes mesures que dia rere dia els escanyen i no els permeten treballar amb normalitat. Durant el confinament, la cultura ens va salvar. Ens va entretenir, ens va permetre gaudir en els nostres dies més foscos. Ara són els seus dies més foscos, i el nostre deure és omplir totes les platees de Catalunya un cop puguin tornar a aixecar el taló. L'hivern serà llarg, però les flors sempre surten per primavera. La cultura és segura.
La tertúlia.
I I avui estem d'estrena, i ja que no podem anar d'estrenes teatrals, doncs anem d'estrenes de seccions radiofòniques del nostre programa. I és que qui no es consola és perquè no vol. I avui recuperem les tertúlies que amb tan bona mà havia preparat i moderat la Cristina Figueres ja fa un parell de temporades, des d'aquí li enviem un fort petó, doncs la Júlia i el Bernat se n'encarregaran a partir d'ara de preparar tertúlies. I a més, gràcies a ells, a l'Amunt al Taló estem a dalt de tot del cim dels cims dels avenços en telecomunicacions, perquè han enregistrat aquesta tertúlia tota a distància, per Skype. I a més han escollit per aquesta primera tertúlia un tema molt interessant i alhora poc conegut, la feina imprescindible de les persones que treballen darrere dels intèrprets. Escoltem-ho.
Bon vespre. Avui el Bernat Pareja i jo estrenem secció amb la tertúlia, on un cop al mes convidarem a diverses persones per debatre sobre temes teatrals i actuals. En aquesta primera tertúlia parlarem sobre qui hi ha darrere dels actors, ja que dins d'una obra de teatre hi ha moltes persones i molta feina. Aquesta setmana comptarem amb la presència de Mariona Ubia, estudiant d'escenografia a l'Institut del Teatre. Bon vespre, Mariona.
Hola, bon vespre.
També comptarem amb l'Arnau Maimí, que és professional en tècnic de so i llums. Bon vespre, Arnau.
Hola, bona nit.
I l'Anna Candeles, que és gestora cultural. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Doncs, primer de tot, ens agradaria comentar una notícia que doncs, aquesta setmana ha estat molt comentada. El passat dijous 29 d'octubre ja va crear molta polèmica perquè va succeir el segon tancament de la cultura per com a mínim 15 dies. A vosaltres, com us afecta a cadascun de vosaltres aquest segon tancament? A Mariona, per exemple.
Jo, directament, jo ara justament estava enmig de les funcions d'un dels muntatges que he dissenyat. El divendres, l'endemà, tenia funció, el cap de setmana que ve també, per tant, aquesta hem hagut d'acabar abans d'hora, que era els fusells de la senyora Carrà, que fèiem a la quartera. I no, això és com el més immediat que s'ha vist afectat, a part de, evidentment, doncs, les perspectives completament sense saber de possibles nous projectes que han quedat aturats o que s'han de radiar.
I, per exemple, tu, Anna, com a gestora cultural, com t'està afectant aquest segon tancament de la cultura?
Doncs a mi la veritat és que m'ha afectat bastant i que va molt malament. Nosaltres, jo estic fent la producció de la primera producció nacional de circ que es va estrenar al Grec, però ara començàvem la gira per tot Catalunya el 8 de novembre, evidentment s'ha anul·lat el bolo. El segon bolo que tenim és el 21 de novembre, que no sé si es podrà fer, depèn de quan s'allargui. I, per altra banda, estava portant la premsa d'un espectacle que també s'estrenava el dia 12, tenia 3 setmanes de funcions i, de moment, s'ha suspès.
I tu, Arnau, com t'ha afectat?
Doncs una mica com l'Anna, també. Així és... A dates pròximes, doncs, s'ha cancel·lat l'estrena de l'espectacle de Carlos Latre al Coliseu, a Barcelona. Tenim tot muntat, assajos fets i pendents d'estrenar fins a nou avís, a veure què es fa. No se sap si se suspendrà, si ho aguantaran. Tot dependrà d'aquests primers 15 dies, entenc. I també en el Teatre Goya a Barcelona, musical Pegados, que s'estava fent, es va desmuntar el mateix diumenge arrel de la primera limitació que van fer horària, fins a les 11. És un teatre on compartien diferents companyies al dia i no es podien moure horaris per encabir-les les dues. I ara amb el tancament, doncs encara pitjor, no? És a dir, hasta nuevo aviso, tot parat i zero feina.
Les dades comenten, i amb les dades es pot veure perfectament, que la cultura és un lloc on hi ha molts pocs contagis. Creieu que és necessari algun tipus de mesura o que la cultura hauria d'estar exempta de tot tipus de mesures veient les dades que hi ha de contagis en aquests llocs?
Anna, jo crec què en penses?
Jo crec que ja s'han pres moltes mesures. Vam començar a l'estiu, quan ens van deixar obrir, i es va començar amb que es podien fer aforaments, no sé si el 70 o el 80%, i molta gent ja va optar per fer el 50% directament, per si venien temps pitjors i havien de reduir. Ja s'ha fet en general el 50%, ja és molt poca gent, ja són molts pocs ingressos per totes les produccions que s'estan fent. Molts teatres que han obert molt tard, vull dir, la temporada ha començat malament, ha començat tard i ha començat amb pocs recursos, amb poc aforament i més del que s'ha fet de posar mascaretes, distàncies, el gel, hi ha teatres que et prenen la temperatura. Vull dir que jo crec que molt més ja no es pot fer. Menys d'un 50% d'aforament ja tampoc té molt sentit. I realment són espais molt grans i molt segurs. Vull dir, no, és que jo he estat treballant en diferents teatres, en diferents esdeveniments, festivals, i és que és supersegur.
Sí, i hi ha hagut, no?, per part de tots els teatres, una inversió ja no només econòmica, sinó de reestructuració de personal, d'encabir els diferents projectes que hi ha, tot, no?, tota l'organització que això suposa i que ara mateix doncs, s'ha paralitzat completament. No?
Afegir el que deia l'Anna de les mesures que es van prendre, crec que se'n van prendre i van funcionar molt bé i crec que s'ha demostrat amb escreix que es pot fer el teatre segur. No només la mascareta, les distàncies entre butaques amb l'aforament reduït, sinó com s'entra, com se surt. El públic té zero contacte amb els artistes, amb el públic que entra a la sala per la següent funció del que sigui. I el que deu de les dades, jo no les conec bé, o menys fidedignes, però pel que sé no s'ha registrat cap mena de rebrot en l'àmbit cultural, ni en teatre, ni en concerts, a sales o al carrer. Llavors, crec que són mesures molt extremes i que ens fan molt de mal i que hem demostrat que es pot fer bé i que la gent ho respecta.
Vosaltres, quines mesures... Ah, dies, Mariona.
No, que amb això que deia l'Arnau, no? que la gent ho respecta. I volia, m'agradaria recordar el boom de venda d'entrades que hi va haver quan es va obrir, no? Tots els actes culturals, que hi va haver una demanda molt important. És a dir, la gent ho volia, ho necessitava, ho estava esperant i bé, que és aquesta part, no? de públic que ho demana, que ho necessita i que ho vol.
I que el públic ho demostra. Ai, perdó.
No, digues, Anna.
No, que el públic ho demostra, que jo, totes les primeres funcions que vam fer, per exemple, el Festival Grec, que va ser el primer que es va obrir, després de tot el confinament real que vam viure, hòstia, era molt emocionant, perquè abans de començar la funció la gent es posava a aplaudir durant 5 minuts seguits, sense que hagués començat res, però perquè la gent donava les gràcies d'estar allà. Vull dir que cada funció que hi havia cada dia era com... uau, la gent realment ho necessitava i et donaven les gràcies de dir, hosti, molt bé que ho estigueu fent, ho esteu fent superbé amb totes les mesures, amb tot. La gent estava superagraïda i això encara es veu ara. Aquests últims dies, el dijous o el divendres que va ser les últimes funcions, jo, ja ho vam veure per la tele que la gent aplaudia, o sigui, com dient, gràcies a la gent que esteu fent possible això perquè ja ens ho tornen a tancar, vull dir que la gent ho necessita.
Totalment.
Quines mesures creieu que hauria d'implementar el govern a nivell cultural?
Bueno, doncs les que havien implementat fins ara, sense el tancament, almenys. No? És a dir, mirar els aforaments, que respectin l'ús de mascaretes. Entre funció i funció es desinfectava amb aquestes motxilles com de fumigar. Es desinfectava tota la platea, les butaques, es reestructurava els seients buits o sigui, disponibles o bloquejats en funció dels nuclis que venien, no?, a veure la funció. Si una família de 3 persones, doncs són 3 butaques juntes, però després ja se'n deixen 2 fins al següent nucli, ja sigui, no?, de 2, de 3, de 4, una persona. No entrada i sortida esglaonada perquè no s'acumuli la gent ni l'entrar ni el sortir, tot molt organitzat. I a nivell intern, que és una mica de què va la tertúlia, també. Jo com a tècnic, quan entrava al teatre, hi havia una funció abans d'una altra companyia, a mi no m'obrien l'accés a escenari fins que no s'havia buidat la platea de públic i fins que els tècnics de la companyia anterior no havien abandonat el teatre per una altra porta. És a dir, entraven per una i sortien per una altra. Jo entrava a l'escenari, ja no em trobava ningú de l'altra companyia i la platea buida. Què més podem demanar? Treballar amb mascareta, amb el gel, com es fa tot arreu, i a més desinfectar tota la sala. No cal aplicar més mesures, el que cal és confiar en que s'està fent bé.
Una de les mesures que es vol prendre i que, de fet, és de les que més recomanes és reduir el volum de gent i per això el tema dels aforaments i tot això. Llavors, us vull preguntar, creieu que en el procés de creació d'una obra teatral hi ha persones prescindibles? És a dir, creieu que es poden reduir els equips i que l'obra funcioni igual?
Jo crec que els equips es creen en relació a la demanda que té el projecte i que ningú crearà un projecte de més gent que no fa falta perquè al final són diners. Vull dir, els equips que estan creats és perquè tota la gent que hi treballa és necessari perquè si no, no es faria, perquè econòmicament és insostenible, no tens per què contractar una persona que saps que no farà feina. I és veritat que hi ha equips més petits i més grans, depèn de la producció que estiguis fent, però tothom és necessari.
Sí, de fet, en l'àmbit professional, com diu l'Anna, ja, això ja s'ha fet sempre, hi hagi pandèmia o no. És a dir, al final tu fas una producció on fas aquests càlculs en funció dels ingressos que calcules rebre, que venen donats sobretot per l'aforament de la platea, doncs ja fas la producció. Si ja saps que tens aquestes restriccions d'aforament, ja et planteges una producció més senzilla, menys gent, de format més petit. Aquí el problema potser està més en el teatre amateur, on és més participatiu, no? Com els famosos pastorets que fem cada any, on s'intenta que participi tothom. Doncs aquest any sí que queda més afectat, no?, en aquest sentit, però en l'àmbit professional crec que hi ha propostes que poden complir perfectament amb les mesures que s'han aplicat fins ara al tancament.
I és qüestió d'organització, no? És a dir, una cosa que crec que ens agrada molt, que és trobar-nos molt tots junts, doncs s'ha de fer menys o s'ha de fer de diferent manera, no? A nivell de, doncs, amb direcció, amb tots els àmbits artístics de tot el projecte. Però bé, ja s'està, és a dir, des de l'estiu fins ara, que s'estan engegant o s'han començat a engegar alguns projectes i s'han estrenat coses, ja s'ha treballat d'aquesta altra manera diferent, no? Doncs en l'assistència als assajos, per exemple, tota la gent que no són actors, diguéssim, doncs ens hem repartit i un dia hi anava els d'escenografia, un altre dia els de vestuari i un altre dia, no?, per no coincidir. En aquest sentit, l'organització és més necessària per no trobar-nos, però els equips, és el que deien, són els equips, no? És impossible restar persones i que al final el resultat sigui el mateix, és a dir, si restes algú d'un equip és perquè el muntatge serà diferent del que hagués sigut amb aquella persona.
Quina creieu que és la feina darrere d'una obra que és la que està més perjudicada?
Amb les mesures aquestes, vols dir?
Sí, amb les mesures per la Covid-19, quina és la més perjudicada?
Home, potser així és sense pensar-hi massa, potser els propis actors, no? Al final són els que comparteixen espais més estrets, més hores d'assaig. Al final, l'equip de vestuari pot quedar, per exemple, amb els actors un per un, per prendre mides, no cal que vinguin tots de cop. Penso l'equip de direcció i els actors són els que comparteixen més estona junts. Però tot i així crec que es pot mantenir. Si assages amb mascareta i fas servir el gel, tampoc és un contacte estret molta estona, a no ser que sigui una obra que hi hagi molt contacte físic, poder, no? No sé què penseu.
Sí, jo en el meu cas ara estic fent un espectacle de circ i, evidentment, els artistes van sense mascareta, entrenen tot el dia junts i són els que tenen més risc entre ells, però al final tota la part de direcció, producció i tota la resta d'equip anem amb mascareta, els veiem una estona, quan hi hem d'anar per alguna cosa en concret. Però sí, suposo que ells són els que tenen més risc, però al final és un grup bombolla perquè si no es fa així no es pot fer de cap manera.
Clar, no deixen de ser un grup de treball com companys de feina d'un supermercat o d'una oficina, no? Mm-hmm.
I a nivell de companyies, qui és qui us contracta per treballar una obra o, per exemple, una companyia?
Depèn, hi ha diferents variants, no? Et pot contractar una productora que faci espectacles, una mateixa companyia pot agafar algú extern per fer una part d'un projecte, et pot agafar una agència perquè un espectacle externalitza algun dels seus serveis, pot ser actor o actriu i que et contractin. No sé, hi ha diferents...
El teu projecte o la teva pròpia companyia, és a dir, aquí depèn molt del projecte, no? I de si és un projecte que engegues tu i, per tant, estàs dins del grup promotor, diguéssim, no? Del nucli, o no, o és algú que et ve a buscar perquè un director doncs, ha tingut una idea i vol fer una cosa i busca la producció i busca el seu equip, o és una productora que busca un equip per construir un projecte.
En el meu cas, no, a nivell tècnic, doncs pot ser la pròpia companyia, que ja siguis tècnic habitual de la companyia i llavors qualsevol producció que fan ja compten amb tu. Pot ser l'empresa audiovisual que han contractat per fer aquella producció, que tu treballis amb aquella empresa o et coneguin i et busquin. És una mica... Pot ser de diverses maneres. O a vegades entres a treballar en alguna producció a través d'un altre tècnic, perquè sempre es necessiten covers, substituts o gent que et pugui cobrir, en qualsevol cas, i pot ser un altre tècnic que et passi aquella feina, no?
O en el cas de tècnic, suposo que també és a partir d'un teatre.
També. Hi ha tècnics que són per plantilla en el teatre. Però llavors, sí, ells treballen més pel teatre, i hi ha produccions que potser sí que les acaben operant ells, o a vegades simplement els del teatre fan l'assistència a la companyia que ve amb els seus propis tècnics, no? També. I és un treball comú.
I per acabar, creieu que hauríeu de sortir a saludar quan s'acaba una obra?
Bueno, si ens aplaudeixen molt, potser sí, no? Si no ens han d'aplaudir, no cal.
Bueno, jo, no, quan surts a saludar a les estrenes, normalment, a mi em fa molta vergonya. No m'agrada gaire, però bueno.
Jo em conformo molt, per exemple, amb el reconeixement dels actors, no? Quan ells estan saludant, et fan aquell guinyo, aquell gesto, on reconeixen la feina de tots els aquests que comenteu que fem a darrere, no? De bambalines, ja sigui regidoria, producció, vestuari, direcció, tècnics, tota la gent que està darrere que no actua, només que els actors de la pròpia companyia et facin aquell guinyo, jo em sento com a recompensat, ja no cal més.
Sí, a mi també em fa molta vergonya, però crec que està bé, per exemple, les estrenes, doncs que surti tot l'equip. Però més que res perquè hi ha molta gent al públic que potser no se n'adona de tota la gent que hi ha al darrere i de cop et surten 20 persones i dius, uau, o sigui, tota aquesta gent fa que aquest projecte es tiri endavant. No, i jo crec que també és important educar el públic en que hi ha molta gent darrere.
Una funció... Això passa, no? Amb quatre actors i de cop surten a saludar 20 i dius, hòstia, amb quatre actors hi ha 20 persones darrere currant, no? És així.
I els que no surten que no hi són aquell dia. Que n'hi ha molt també de tots aquests que es porten a l'estrena a saludar.
Doncs fins aquí aquesta tertúlia on hem pogut visibilitzar tota aquesta feina que hi ha al darrere dins d'una obra, dins dels actors, darrere els actors. I doncs moltíssimes gràcies i sobretot recordar que com hem pogut escoltar, la cultura és segura i doncs continuem amb el programa.
Oh, i tant. Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Sí, moltes gràcies.
I d'un tema seriós passem a escoltar els més mafiosos del programa. Passem als que ens demanen que els secrets els mantinguem entre els teatrers i prou. Ara anem a divertir-nos amb l'humor gamberro del Marc i del Jan a l'Omertà del teatre.
14 de març. Tranquilitat. Satisfacció. Els nostres protagonistes es disposaven a gravar el seu humil programa de ràdio.
Un portàtil per portar les seves idees.
Unes birres fredes.
Ah, i molt teatre arreu de la ciutat.
Quan, de cop?
Va començar la pandèmia mundial, més important des de la pesta bubònica.
Així és! Un virus que va passar el control de duanes va arribar a la nostra ciutat i va infectar tota la població.
Tota? No, tota no. Dos pringats tancats en una habitació petita van escoltar cops per tot arreu.
Sons rere la porta, sons a les finestres, sons en el sostre.
Quan de cop una d'aquelles portes es va obrir.
Sí, senyors, sí, senyores i senyors, i en zombis!
Ai, els dos homes xafets van començar a escapar d'aquella llau de morts vivents, cridant, caient, agafant-se l'un amb l'altre.
I plorant més que quan van sortir de la puta panxa de sa mare.
Oh, tancs pels carrers, militars fent surt i un pingüí desgraciat ballant el claqué.
Un miler de dentistes feien l'esperat a la plaça del Pipí i una àvia anava sobre les espatlles de la Patri Jordan. Que mira aquesta porta, la tia.
Oh, càmera lenta. Els dos joves es bufegaven i traien la llengua. I darrere seu, el tsunami.
I aquests dos pringats?
Sí, aquests dos pringats
eren nosaltres.
L'Omertà del teatre.
Amb Marc Pont i John Downey.
Què vol dir aquesta paraula? Omertà.
Omertà. Omertà.
Omertà. Omertà.
La llei del silenci.
Aquest diu aquí es queda aquí i ja està.
Segona temporada.
L'Omertà del teatre.
What you say?
Molt
bona nit a totes i a tots i benvinguts a la segona temporada de
L'Omertà del teatre.
Jo sóc Jan Daunis.
I jo sóc en Marc Pont.
I aquí estem a punt per tornar a engegar aquesta secció, malgrat tot el que ens ha passat.
El que ens ha passat i el que encara dura.
Sí, i és per això que teníem moltes ganes de tornar. Per què enganyar-nos?
I volíem donar les gràcies a tot l'equip que ens torna a deixar ser aquí.
Ai, sí, senyor. Moltes gràcies, Jaume Pont.
Moltes gràcies, Mercedes.
Laura.
Roger.
Elvira.
Àvia, que converteixen els 13 oients que tenim en 14 quan tens wifi.
Ah, sí. I moltes gràcies, espectadors, per escoltar el programa. I que aquest any ens hagin deixat renovar.
Cobrant d'aquesta manera el doble.
El doble, sí, sí. Cobràvem 0. El doble de 0. 0, també!
Bé, com la temporada passada fèiem, repassarem el passat, el present i el futur del teatre.
No canviem, no canviem, això no canviem.
Som conservadors.
Molt bé, doncs vinga, anem a explicar una mica el resum d'aquest passat. Què va passar, no?, a partir de la Covid-19, no?, aquesta pandèmia. Anem amb el resum. Molt bé,
molt bé.
Aquí el resum, moltes coses interessants, moltes
sí,
coses,
hòstia,
moltes
punt,
coses. Ah, m'ha encantat. Ah. I el moment aquell que feia un... Tom!
Oh,
brutal, brutal, oh, aquell
sí,
moment,
sí,
no?
Sí.
Espectacular.
Sí, bé, diguéssim que la pandèmia va afectar molt severament a tot el teatre sabadellenc. Jo, que no és sabadellenc, clar.
Sí, 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 molts teatres van haver de cancel·lar programacions, bé, tirar per terra potser assajos, projectes nous que volien arribar a començar.
Exacte. Un exemple, per exemple, ho és Tarzan, una producció que anava a estrenar la temporada 2019-2020 al Teatre Sant Vicenç i que l'ha hagut de plaçar, o altres obres com, per exemple...
El Préssec Gegant, a la Faràndula, van haver de tallar les funcions, estaven a mitges representacions i van haver de cancel·lar les que quedaven.
Malgrat tot això, i tenint en compte tot aquest passat que hem tingut per culpa de la pandèmia, sembla ser que el present es presenta una miqueta més esperançador.
És present.
Ojo.
Sí, estem al present. Ojo. Això és present, eh?
Això és
present.
Pam, pum.
Pum.
Sí.
No.
Però el present...
No, ja no. És... Dius, ara.
Ja no.
Ja no. Ah, ara. No.
Com?
No.
Ja ha passat.
Ara.
Sí.
No.
Passat.
No, no. Millor, millor. Hi ha el passat passat.
Sí.
I el passat present. Què et sembla?
I el passat proper?
El passat proper m'agrada també.
Clar,
proper.
És una cosa que es quedarà enrere.
Enrere, no. Però no molt enrere.
No gaire.
Com el passat passat.
Perquè és un passat.
Passat.
Total. Ens centrarem, doncs, en el passat actual.
Passat actual. Passat actual m'agrada.
És bona, oi?
Passat actual m'agrada. Ens centrem, doncs, en el passat actual, barra present, barra no present, perquè el present no existeix.
Exacte.
Total.
Total.
Què cony està passant ara, Marc Pont?
Què està passant? Doncs pues que ningú s'aclara, eh?
Ningú.
Ni vosaltres, ningú. Ni nosaltres, ni els teatres. Que pobres fan el que poden, però tot i així s'han vist afectades moltíssimes programacions que, com era d'esperar, no haguessin estrenat la temporada amb els projectes que tenien. Eh?
Sí.
Alguns s'han envalentonat, i alguns, però, han volgut ser una mica més previsors i deixar-se per estrenar la temporada una mica més endavant.
Que també diré, Marc Pont, normal. normal, perquè amb les mesures restrictives de l'exèrcit rus en Guerra Freda...
Pràcticament. Només entrar al teatre, en aquest passat actual...
En aquest passat actual, sí.
T'han de prendre la temperatura.
Primer, amb aquelles pistoles que un dia et diuen que tens 37,5 i l'altre dia et diuen que tens 38,6.
Bueno, i per què no t'has trobat el de 32? Està usted a 32!
A 32!
Gràcies!
Estoy muerto. I resulta que el dia després, a 39. Que no estava muerto. Estava de parranda, tu.
Aquest, la primera funció, que també hi ha el típic que t'acosta la pistola i te la toca la pell. Que dius,
no es pot
a veure, això. A veure, t'has gastat 30 euros amb el que ha pujat un termòmetre d'aquests per tirar la temperatura a distància i me la posen al cap. Bueno, al cap o la posin.
Bueno, això ja no ens entraríem. Marc Pont, eh?
Ja està. Uns a l'orella, uns al cap, uns al canell, uns...
I ja està. La temperatura l'hem tancat.
No, el termòmetre a vegades es posa al cul.
Bueno, ja, però abans de la pandèmia, ja, te la poses pel cul.
Bueno, si toquen el cap, no vull pensar ni l'humillat que s'ha posat tota la vida al cul.
Deixarem aquest tema perquè ens estem posant...
Termòmetres, fluxa d'anada i tornada. Sí. Termòmetres és un punt. El fluxe, que has d'entrar per un cantó, sortir per l'altre, evitar les acumulacions...
Gel hidroalcohòlic, company. Te l'has deixat.
Que sempre hi ha el típic.
Sempre.
Hi ha el típic que fa una olor d'alcohol.
Dos tipus. Un. El que fa olor, alcohol i punt, i que té textura d'alcohol i punt...
Sí, perquè hi ha dues textures.
I el puta merda, diguem-ho així de clar...
Ara.
Així és una...
Fort i clar.
Digue-ho.
Hòstia.
No, digue-ho. El gel aquell que té textura de moc d'ogre, aquell gel que s'enganxa...
Ara, hi ha dos...
Que estàs 5 minuts allà fregant-te les mans perquè... Desaparegui, no?
És que hi ha moltes subvesants. Perquè hi ha, és que, com ho has dit tu, hi ha el més espès, hi ha el que és molt líquid, hi ha el que només de posar-te de l'olor del qual que fa acabes tromba.
Sí que et col·loques una mica.
I també hi ha els que fan una pudor.
Però una pudor...
Menjar de gos.
Fins i tot.
Pitjor.
I aquell dia que et foten el termòmetre pel cul i aquesta olor i acabes dutxat, tio. Anem molt bé. És que anem molt bé. Hem passat de dos tipus de gel a 34, imagina't.
Sí.
I això, amb què? Un minut?
Sí, total. I ara més, ens ha canviat el tarannà. Que entrem en una tenda i ja t'esperes a la porta.
Sí.
I dius, què? No me pondreix el hielo?
No, és horrible.
No em posen el hielo?
El hielo, eh? No, sí, el castellà és el nostre. Bé, total, anem a repassar, eh?
Sí.
Ens prenen la temperatura, pel lloc on sigui.
Fluxa de gent,
entres per un cantó, surts per l'altre. Gel hidroalcohòlic en entrar, en sortir.
I la reina de la nit, com l'obra que s'està representant el dia d'avui. A la faràndula, la reina de la nit. La mascareta. Amics meus.
I que maco que és, que bonic que és, que còmode que és veure una funció amb mascareta.
Tota sencera, eh?
Tota.
Prepareu-vos?
Tota.
Per 3 hores de pastorets. Amb mascareta.
Ojo! No, això no ho aguantarà.
I si és la nena, això que ve... Vens amb la iaia, no? A veure els pastorets, no sé què. Que la nena es mudi. Li posem una diadema, li posem un clip, que porti la mascareta, la nena es miopi, porta ulleres, i ves que no li posem unes banyes al sortir i li comprem allà a la tenda de dimoni. Aquelles orelles li acaben als rinyons.
El rinyon, l'altre castellà. Hòstia, el castellà, tu.
M'ha afectat la pandèmia.
T'ha afectat, eh?
Sí, per cert, és la Covid. Ho han dit sempre malament. No és el Covid, ni el virus.
La Covid, sí, totalment.
Bé, ens centrem una mica en el que anàvem...
En les mesures de seguretat, que són una puta merda. Digue-ho clar.
Hòstia, en clar.
Digue-ho.
No digue-ho. És una puta merda.
No digue-ho més fort.
Les mesures de seguretat són una puta merda!
Ens haguem de copiar de plats bruts?
Sí.
Jo n'he pagat 13, així que jo pagaràs tu. Bé, total, que aplaudim la cultura que s'està arriscant, que està a primera línia ara mateix, proposant noves coses, proposant nous projectes.
Moltes maneres de
gestionar-nos. I aplaudim també el públic que hi va, perquè ha d'aguantar tota aquesta merda que acabem de dir.
I perquè, senyors, la cultura és segura. M'ha quedat molt maco, això.
Sí. T'ha quedat molt maco.
Molt maco, això.
De fet, estic com...
Sí, oi?
M'ha agafat com... Saps allò com quan et poses el gel i olores i quedes un segon allò que no respires?
Anem a veure teatre?
Anem a veure teatre, va.
I què es fa actualment al teatre?
En aquest passat proper actual...
Anem al gran.
Vinga.
Com veieu, ens ha afectat la pandèmia i ho anireu veient al llarg de la temporada, també, eh?
Sí, sí, sí.
Aviam, aquí hem de dir que hi ha teatres doncs, que s'han mullat més que altres. Tot és respectable, eh? Tot és respectable, eh? Des del més respecte, des del més carinyo, des del més... El Sant Vicenç.
Ara.
Dos obres programades avui.
Dues.
No sé què vull ser, un musical juvenil, adolescent, que tracta els problemes d'aquestes doncs, personetes petitones que tenen entre 15 i 16 anys que exacte. No saben què volen ser.
Exacte. Eh? Són els principals problemàtics dels botellons i aquestes coses que volen produir.
No, no.
Són bona gent
són
que va a l'escola i
gent,
en aquesta...
Home.
Exacte.
Molt bona
fet,
gent.
Dignifiquen els nens que els estan dient que fan botellons i no en fan pas.
Molt bé.
I sí, no tenen cap mena de problema.
Cap. I no hi ha estereotips.
Ni un.
No, perquè la societat no hi ha estereotips.
La societat l'estima.
L'estima.
Ara.
Doncs bé, gràcies sí. a una professora molt molongui, molt xuli.
Molt xula.
Ens aconsegueix guiar en aquest camí doncs, cap a l'autoconeixement.
Exacte.
Què vull ser? Ser de ser. Molt bé, doncs...
Seguim.
També tenen programat al Teatre Sant Vicenç
sí.
la Caputxeta Vermella.
Sí.
La Caputxeta Vermella.
Sí.
El conte. Sense anar més lluny. No cal que l'expliquem perquè ja el coneixeu.
Exacte. La Caputxeta Vermella.
Ja està. Versió teatral, bastant infantil, s'ha de dir, però molt bé.
Tots els actors van amb mascareta davant de l'escenari.
Correcte, sí. Van amb mascareta, una opció.
Que no vagin un Julio Manrique i escupin al públic, doncs ells no.
No,
ells no
ho fan. Ells no ho fan.
Molt bé, ets Teatre del Sol.
Teatre del Sol. Grill.
Que vol dir un grill?
Un grill, hi ha un grill.
Un grill,
una bola d'aquelles de palla que va ser...
Que va rodant per allà.
I cri, res. El sol...
No s'ha mullat.
Ni surt el sol, tu.
Hòstia...
Res.
Hòstia... I el cérvol?
Estan amb el cérvol.
Ah.
Amb el cérvol de Nadal, estan intentant... Això ja ho parlarem a la secció de futur. Ja em calla la boca. I a la faràndula, bueno, a la faràndula ara, per exemple, han reactivat tot el tema de l'òpera amb la flauta màgica.
Exacte.
Amb la flauta màgica, molt recomanable també.
Dels amics de l'òpera.
Totalment.
Doncs va, anem al futur.
Anem al futur.
Què ens espera? Què ens espera després d'aquesta pandèmia?
Ens espera fe. Que tinguem fe.
Exacte.
Que tinguem molta fe.
Que no es torni a torçar les coses.
No,
que la gent segueixi confiant en que la cultura és segura.
Sí. I de moment el que podem dir és que els pastorets...
Segueixen en peu,
s'estan assajant, mascareta i tot
les recomanacions.
Aquells assajos, sí, ara en assajos passats, sense mascareta, amb mascareta ja ni té cuenta.
Mare de Déu!
Però bueno, això no podem dir-ho,
no.
Però bueno, ja ho hem dit, eh? Ja sabeu que aquí podem dir de tot.
Exacte.
No ha passat, eh? Però quina merda seca, collons. Una altra cosa no pensava. No ho sé.
Molt bé. A part de pastorets, s'ha de dir que, teòricament, reactivaran la seva programació a Teatre del Sol. Per suposat, el Ciervo, com ha dit el Jan, està molt pendent del seu acte, un dels més importants que realitza, a part, al marge del teatre.
El Nadal.
El quinto
de Nadal. El Ciervo, Nadal, Cérvols, Nadal, evidentment. Volem reactivar el quinto i esperem que ho aconsegueixin.
I de la mateixa manera, esperem que tots els teatres no tinguin cap mena de problema en tirar tota la seva temporada teatral endavant.
Completament. Des d'aquí, des del Martà del Teatre, que sempre, no, regem de tothom, però...
Exacte.
Una abraçada molt forta, molts ànims, i a seguir endavant, que si no feu obres de teatre, nosaltres no tenim programa, collons, hòstia!
Ara, home, aneu al teatre, feu un nena.
No, doncs ja està, Marc, bé. Ja està. Per tant, sisplau, teatres, públic, collons, fotem coses, que així nosaltres també tenim coses a parlar.
La cultura és segura,
100%.
I estem cansats dels stay-homes. Per tant... Aneu al teatre, actueu amb precaució i visca la cultura.
Visca Catalunya.
Hòstia!
M'ha quedat molt maco.
T'ha quedat precisament.
Apa, guapos! I guapes!
Bona nit! Això és l'Humertà, la llei de silenci. Jo sóc en Marc Pont.
I jo sóc en Dani.
Teatre de Franc.
I tornem a posar-nos una mica més seriosos per escoltar els comentaris que ens porta cada setmana l'Elvira Franc de les obres que ha anat a veure a Barcelona abans que tanquessin els teatres de nou aquesta setmana. Bon vespre, Elvira, què tal? Com estàs?
Hola, bon vespre, Jaume, i els oients també bon vespre. Bé, doncs estem com una mica desanimats, no?, amb tot això que està passant, perquè, com sabem, una vegada més s'ha parat la cultura més activa. Teatres, sales de concert, cinema... tota aquesta cultura que tant ens omple l'ànima, aquestes manifestacions culturals que ens fan sentir persones, que ens uneix com humans. Aquesta cultura l'han parat, forçosament. Hem sentit moltes opinions, moltíssimes declaracions i manifestacions a favor de la cultura i en contra de les mesures que la restringeixen. Però de moment estem orfes. Ens sentim mancats i privats de poder alimentar-nos d'aquestes sensacions on un ens surt reciclat i renovat. Perquè anar a qualsevol manifestació cultural ens treu l'angoixa. Ens fa sentir vius. Riem, ens emocionem o plorem en comunitat. Ens sentim units al públic, als actors i als tècnics, tu saps molt bé, Jaume, i assistim a un acte irrepetible i únic que fem entre tots. Una comunió emocional que ens fa sentir feliços. Aquesta felicitat que tant necessitem en aquestes circumstàncies tan extremes que estem vivint. S'ha parat una temporada que personalment diria que era excepcional, ja que tots els teatres havien fet una programació de les més bones dels últims anys. Crec que havien apostat per oferir les més excel·lents propostes i que van fer tot l'esforç, tots, de posar totes les seves ganes i tot el ferro per engrescar el públic. A més, els espectadors havien respost molt positivament. No els hi feia por anar al teatre, no els fa por anar al teatre. I havien aplaudit quasi bé totes les entrades de cada oferta. I al final aplaudien, al final de l'obra aplaudien amb molt caliu cada representació. Afegir que estic segura que aquest dejuni cultural no afectarà en res en la recuperació de la situació sanitària, perquè simplement tampoc influïa que els contagis es multipliquessin, ja que en cap cas no s'havia produït cap cas, cap brot en una sala d'espectacles. Espero que ben aviat puguem gaudir d'aquesta cultura, perquè, tal com diu la dita, sense cultura no hi ha futur.
I tant, i és això que dius, que la cultura també és salut.
I tant, que és salut. Uh-huh. I tant, se surt d'allà molt renovat. Passes una estona que no te'n recordes del que està passant a fora, però a més surts renovat, t'han explicat unes bones històries, siguin tristes com alegres, però que es fan reflexionar i que et fan viure.
Exacte, sí.
I ara us parlaré doncs de l'últim espectacle que vaig anar a veure abans de les mesures sanitàries. Vaig anar a veure Bonus Track, dirigida i la dramaturgia de la Carol López al Teatre Lliure de Gràcia. Pujant les escales d'aquesta mítica sala i amb el pronòstic que aviat se'ns restringirien les anades al teatre, vaig recordar les primeres representacions que vaig assistir-hi a finals dels anys 70. Fèiem cua a aquestes escales, perquè no estava numerat, arribaves molt d'hora i feies cua allà, esperant que obrissin les portes. I ens disposàvem a veure un tipus de teatre innovador i diferent. Potser aquest record era el presagi que aquesta ocasió també veuria una obra que ens feia pensar amb el pas del temps. De si vam agafar el tren amb la via encertada, si hem recorregut bonament aquesta pista vital, si hem fet potser massa de pressa aquest recorregut sense assaborir-ho. 6 personatges, un germà i una germana i dues parelles de fet, tots entre 40 i 50 anys, i van desgranant varietat de situacions on es planteja si amb l'edat un ha madurat prou, si les experiències viscudes ens han ensenyat a viure i si seríem capaços de tornar a recomençar. També planteja les relacions entre amics, entre parella, entre família. La relació també que té un mateix amb un mateix, amb la vida que li ha tocat viure. Una gran escenografia amb diverses pantalles, un terra amb les lletres del títol de l'espectacle que en el transcurs de la funció es transformarà. I una encertada il·luminació. Una obra que jo diria que la gent de mitjana edat i també els més grans segur que la van gaudir molt, però potser no tant la gent jove. Els primers s'hi poden sentir una mica identificats i mirar-se les situacions exposades, una mica exagerades, amb una perspectiva del que ha passat, del que s'ha viscut, comparant-les del que estem vivint ara. Els altres, els joves, s'hi poden sentir més lluny, més allunyats, i no acabar de compenetrar-se amb la generació que per ells se'ls hi queda massa lluny, diguem. un espectacle que, com molt, s'havia d'estrenar la primavera passada i per aquesta nova temporada es van modificar i crear noves escenes, posant-les al dia a dia del que està passant a la nostra societat. Bones interpretacions i una direcció agermanada amb el text fresc, humorístic, però crític. Un espectacle que, sense ser gran cosa, una comedieta, a mi se'm va fer curt. Segurament per l'originalitat de la posada en escena. Quina llàstima que una vegada més hagin tingut d'anul·lar les representacions. Per sort, el Teatre Lliure, a partir de la setmana que ve, busquem sempre la part positiva, ofereix la nova sala online que podrem continuar gaudint del teatre des de casa. Ho divideixen en tres especialitats. Teatre radiofònic, clàssics per criatures i lliure al sofà, que estaran en cartell durant tota la temporada diverses propostes. I ens haurem de conformar, si no podem anar al teatre, almenys el podrem veure des de casa.
Molt bé, això del bonus track, sí que realment necessitarem un bonus track per recuperar tot aquest temps de pandèmia que està passant, com el títol d'aquesta obra que has comentat, per poder recuperar tot el que ens estem perdint aquests dies.
Poder buscar realment una altra vegada el nostre camí, no? Perquè ara el camí sembla que l'hem vingut d'adreçar una mica, d'agafar com una mena de drecera que no la teníem prevista, no?
Sí, sí.
I a veure si al cap de poc temps o més temps podem tornar a resseguir el nostre camí o la nostra manera de fer. I tant que sí.
Exacte. Molt bé, Elvira, doncs, escolta, moltíssimes gràcies. I si un cas la setmana que ve, doncs, escolta, si tens ganes de parlar una miqueta amb nosaltres i comentar, doncs, com a mínim, encara que no hagis pogut anar al teatre, però comentar una mica, doncs, alguna experiència que hagis viscut, doncs, durant tots aquests anys d'espectadora, doncs, també serà interessant,
alguna cosa o altra.
Alguna cosa ens explicaràs.
Sí, alguna cosa explicaré, perquè no vull perdre pas el contacte.
Esclar.
Ni amb l'emissora, ni amb els veients, tampoc. Llavors, ja m'inventaré alguna cosa. No, inventar no, explicaré alguna cosa.
No sé si alguna d'aquestes obres que fan virtualment en el llibre potser les pots comentar.
Bé, les que posen al llibre són les que ja he comentat ara.
Ja.
Perquè ara el 6 de... sembla que és la setmana que ve, no me'n recordo quin dia comencen, i justament comencen amb el bonus track que he comentat ara.
Va.
Llavors, a mesura, si les coses s'allarguen, a mesura que vagin posant propostes, doncs segurament hauran... seran obres que no hauré comentat, que no hauré vist. Però esperem que no, Esperem que us les pugui comentar perquè hi he pogut anar.
Exacte, que això sigui ben
no
breu,
que
només sigui la propera setmana i que a partir de l'altra ja ens puguis anar explicant per què has pogut anar al teatre.
Això mateix.
Molt bé, Elvira, doncs moltíssimes gràcies i això, bon vespre.
Fins la setmana que ve, adéu-siau.
I fins aquí el programa d'avui. De nou, gràcies a tot l'equip que l'ha fet possible. Volem ser altaveu dels teatres de la nostra ciutat i el clam actual és el de demanar la reobertura de l'activitat cultural. En aquest moment de lluita contra la pandèmia, la salut ha de prevaler. Però resulta que la cultura també és salut, salut psíquica, de l'ànima i de l'esperit. I s'ha demostrat que els teatres, amb tot l'esforç que han fet, són un espai ben segur. Per tant, és necessari que les sales d'espectacle tornin a pujar cap amunt el taló per poder satisfer la nostra salut intel·lectual. I és que la cultura és segura. I amb aquest missatge ens volem acomiadar fins la setmana vinent, desitjant que el clam del món cultural i teatral sigui escoltat ben aviat. A reveure, cuideu-vos, salut i teatre.
Amunt el taló.